El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No, 23 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Ja tenim amb nosaltres el Sam Abrams, també el Toni Ramon i en Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Vosaltres figures som els galls aquí o què?
Vosaltres sou els galls del galliner, però no hi ha gallines en aquest galliner.
No, galliner, si això vaja. És el gall del monestir, nosaltres també som els galls, no?
Galls. Que no...
Està claríssim, en tots els sentits. Aguts i per a bé. Ja en parlarem.
Si voleu, en podem parlar de galls. No sé si en sabeu molt de galls.
Jo sí, el gall, jo com que estic en una coral, de tant en faig uns quants de galls.
Escolti,
més, ara ens acostem a l'època nadalenca, que el gall és una icona important que anuncia l'epifania. Parlem-ne, és molt de tema, molt de tros, això.
Prefereixen parlar de galls o de verd?
És el mateix.
A mi el color m'és igual.
És el mateix.
Per què és el mateix?
Perquè és
va de gallito, és un gall. Va de gallito, gall. Va de gallito, no?
A veure, situem-nos.
De gallito exterminador, eh? Alto, eh?
Sí. Proposa,
exactament l'Albert, va, aquí,
proposa un projecte de llei en l'àmbit de l'educació que distingeix entre tres categories d'assignatures: les troncals, on hi hauria el castellà i la primera llengua estrangera, les específiques amb la segona llengua estrangera i les especialitats, on quedaria enquadrat el català. Per tant, el català seria quarta llengua, per entendre'ns.
Quarta llengua i tercera
i per aquí,
categoria.
I per aquí, exacte.
Sí. I no d'obligatorietats i no avaluada en els
exàmens finals. Un momentet. I per obtenir el títol de l'ESO o el de batxillerat caldria examinar-se de totes les assignatures troncals, d'algunes de les específiques i d'una d'especialitat. El que significa que un alumne a Catalunya podria obtenir el títol d'ESO o de batxillerat sense saber català i sense estudiar català, sense fer un examen de català. Com el llatí, bàsicament, que podies treure't el batxillerat ara sense fer llatí.
Sí, sí, tranquil·lament.
Llatinitzar la llengua.
Bueno, llatí, el que sigui un principi és fer el català, fer el mitjatge és fer el grec, però bueno, és igual.
Vaja, però ja ens entenem.
No, però jo crec
va,
que...
Va, comencin.
Aquesta
Jordi.
Cosa, senzillament, no se'ls hi fa quasi punt, no? Vull dir que... No? Vull dir que, a veure, davant d'això, amb una competència exclusiva que té la Generalitat de l'Ensenyament i tal, doncs davant d'aquestes coses dius, escolti, no? Jo no ho canvio, jo no tinc necessitat d'allò i no fas cas, no? Perquè què vols fer? Entrar en un litigi de recursos i tal, senzillament, el que no s'ha
insubmissió, com diu avui l'Ara, per exemple,
no
fer editorial.
No fer-los cas, dir, escolti, jo tinc competència exclusiva en aquest tema, tinc un sistema educatiu que des d'aquest punt de vista funciona. La prova és que, diguem, els problemes que hi ha hagut han sigut mínims, no?, durant els últims 25 anys, i no fer cas, és que entrar en una polèmica i en un recurs i contrarrecurs, és que no sé. Jo...
Sí, però en aquests moments, si...
No dic que no s'hagi de dir res, eh? No. Dic que a la pràctica no fer-li cas i seguir
és
igual.
És a dir, el Bert ha esperat estratègicament que hi hagués els resultats, diguem-ne, de les eleccions, i a partir d'aquí, diguem-ne, per afavorir el PP a nivell estatal, doncs ara veuràs banderilla als catalans, eh? Això així de clar. I això, ara per ara, és un projecte de llei. No és encara la llei. Ara s'ha de negociar, amb el qual
però,
és podria, evident...
Però el projecte de llei, que és de reforma de tota l'ESO, una reforma més... Doncs,
és la llei orgànica de millora de la qualitat educativa.
Una més.
Una més.
Que li tocava suma... aquest govern, diguéssim.
Sí.
Sí, va una per govern.
Va una per govern, no?
Sí. I aleshores aquí dins... Hi ha un aparany, quasi, però bueno, perdona.
I aquí dins, encobertament, hi ha un atac contra la llengua catalana, i després, si t'hi fixes, alhora el que passa que la gent no ajunta les coses, que és... El senyor Bert té, diguem-ne, subtaps que es dediquen a altres parcel·les. I aleshores, fixeu-vos que hi ha hagut un picabaralla entre Ferran Mascarell, conseller de Cultura, i, diguem-ne, José María Lasalle, que és un subaltern del senyor Bert, que s'encarrega de les coses culturals, i, paral·lelament al tema educatiu, hi ha un encongiment molt clar, i una oposició de cara a les institucions culturals catalanes. I aleshores això funciona en paral·lel i és un atac a la cultura catalana en capacitat educativa, en capacitat lingüística i social i en capacitat de cultura. Està més clar que l'aigua. I aleshores aquí hi ha un front obert de dir aprofitem l'ensulciada del senyor Mas i les seves propostes independentistes que són una follia i anem directament a la línia de flotació del que és, diguem-ne, un dels grans productors o arrels del nacionalisme català, que és la llengua, l'ensenyament, que és una fàbrica, diguem-ne, de militants
radicals.
Sí, això mateix, i la cultura, que també ho recull, diguem-ne, a nivell social.
Home, jo crec que la fàbrica d'independentistes radicals és el senyor Bert, per exemple. I com aquests molts, o sigui, ahir la portada del Mundo em sembla que deia que l'independentisme venia a dir que estava mort i enterrat.
Desactivat.
És fent servir aquest terme. Era exactament desactivat. Vaja, només falta que actuïn d'aquesta manera perquè em sembla que la cosa giri absolutament en contra d'ells. A veure, no descobrirem res, estem davant d'un projecte de llei 100% polític i 0% tècnic. Amb el tema de la llengua, el Partit Popular, jo crec que a nivell científico-tècnic ha fet els ridículs més estrepitosos de la seva trajectòria política, negant la unitat lingüística dels Països Catalans, per exemple, dient que el valencià o el balear és una altra llengua. A la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears, doncs, com ells governen i han fet tot el possible, o per exemple a Aragó, han fet tot el possible doncs, per anar canviant el nom a la llengua, fins i tot amb un decret. A les Illes Balears ja parlaven de la llengua no castellana per no pronunciar el català, per tant és la creuada constant d'aquest partit. M'agradaria, com deia el Jordi, veure aquesta desobediència de la conselleria, la veritat. M'agradaria pensar que el govern de Catalunya doncs serà desobedient si aquesta llei tira endavant, que siguin valents. No crec que tanquin la consellera d'Educació a la presó, i si la tanquen jo crec que quan tinguem 15 consellers d'Educació a la presó, crec que algú reaccionarà i ja se n'adonarà que les coses no es poden fer d'aquesta manera. Per tant, tranquil·litat i bons aliments. No respon a cap criteri tècnic ni científic, ni als resultats doncs, acadèmics dels alumnes catalans, i només cal veure doncs, la normalitat en què un alumne català pot parlar castellà i català, o fins i tot amb els exàmens de selectivitat, com a baròmetre de com està funcionant, normalment s'acostuma a treure més bona nota amb llengua castellana que amb catalana. Per tant, no, és que no respon a cap més criteri que acabar amb el que és la cultura i la llengua catalana.
I això ho hem sabut 10 dies després de les eleccions. Aquest esborrany estava preparat abans dels comicis, però va quedar amagat en un calaix.
Albert ja va ensenyar la puteta, perquè ja va dir que volia
espanyolitzar-nos.
Però el deurien tancar en un despatx durant la campanya.
Ara cal veure a partir d'aquest avantprojecte si ho mantenen en tota regla, no ho mantenen. De totes maneres, el senyor Albert, que ja és el ministre menys valorat i menys preat pels catalans i per tots els espanyols, ja veurem què passa, no? Però és evident que respon més a una resposta ideològica que no pedagògica, això està clar. De totes maneres, demostra la ignorància a la vegada, l'animals que poden ser, perquè, a veure, des de fora, saben, des de Madrid, per resumir, saben que hi ha temes que es poden discutir, per exemple, el deute fiscal, es pot discutir la metodologia, si són 5.000, si són 7.000, però aquest tema saben que no és discutible. El tema de la llengua a Catalunya saben que no és discutible, és un tema que aquesta és una línia vermella, vull dir, a més saben que a més s'ha fet bé durant els últims anys, s'està fent bé, s'ha mantingut la cohesió social, saben que nosaltres és un tema que aquest, per nosaltres és innegociable, per tant, són ganes de fotre la gent de cul, vull dir, perquè...
Sí, el que passa que recorda que és una de les especialitats del PP. És com una mena de bulldog, que un cop que t'agafa la cama no la deixa anar. I aleshores és una declaració oberta, diguem-ne, d'una tendència. I aleshores són com la gota malaia. És com la Sánchez Camacho, que no calla mai. I que sempre el dit, sempre el dit, sempre la gota, sempre la gota. I al final acaben aconseguint. Fixa't tu que el que ha passat a Mallorca. A Mallorca han tombat exactament el mateix model lingüístic que hi havia aquí.
Però ja ha sigut el mateix govern autonòmic, per exemple, ja és un debat entre mallorquins, per entendre.
Sí, però contra la majoria social, l'han imposat i s'han quedat tan amples, uns i altres.
No seria el mateix que li vingui el mateix Bausà, que és el president del govern, i que té allà, que vingui de Madrid, no? De totes maneres, el que deia jo, a part de que estic, jo se'n desfenso que aquestes coses i bé, tu has de reivindicar les teves competències exclusives, ja és igual, veurem si a Rajoy li interessa mantenir el tema aquest nivell.
No, però queda anunciat, queda apuntat.
Sí, home,
ja
sí,
té
home.
El dit a la nafra sí. I aleshores acoso sí. I derribo de la fàbrica de los independentistas.
Sí.
Això va així, eh?
Bueno, sí, però...
I això va en plan bulldog, que
no vas a convèncer, però que ja veurem si el govern globalment i el Rajoy en particular li interessa mantenir...
Però també, a veure, jo crec que ells tenen molt clar quin rendiment en treuen a Espanya de totes aquestes actuacions. O sigui, el desconeixement en l'estat espanyol del que passa a Catalunya, no? I com es viu el tema lingüístic a Catalunya, fa doncs, que aquestes mesures siguin malauradament aplaudides sí. per molta gent que desconeix la realitat.
Jo crec que d'aquest també hi ha un comentari bastant important de capficament dia personal. Ole mis cojones, aquí, igual, i a part de tot això, crec que hi ha algú de personal d'ell o del seu equip, deia, pues cojones se van enterar, no?
Home, és un senyor que anava a les tertúlies d'Intereconomia i deia cada bestiesa. Sí. A més, però una persona que es posa un lloc de responsabilitat...
Això que era el director d'una empresa de prospectiva, Ventroscòpia, no? Com es diu, de prospectiva. Sí. Un tio que feia anàlisis sociològics i tal. Dius, hòstia, sembla que hauria de conèixer una mica millor la realitat, aquest tio, no? Però bueno...
No, però jo crec que la coneix, la realitat.
Adequar-se una mica més a la legalitat i fot-li menys ideologia, m'explico.
Escolta, és molt
per la resta d'Espanya i veuràs com aquest discurs qualla i qualla molt bé. Ja era hora, m'entens?
Bueno.
Jo, la veritat és que...
I això que ha sortit 10 dies després de les eleccions?
Bueno, han sortit altres coses.
Sí, de fet, per exemple, l'operació judicial Mercuri també estava prevista pel 19 d'octubre.
Bueno, mira, el tema mateix de Sabadell també, sembla que es van esperar que passés les eleccions.
Algun comentari sobre l'operació Mercuri, bueno, Sabadell?
Jo està sub judice i com que tirem temps de parlar...
Sort que hi ha secret de sumari, perquè cada dia tenim alguna cosa nova a les portades.
Ara no existeix secret de sumari, perquè per la premsa comença a sortir coses, jo quan diuen secret de sumari, dic, bueno, llavors com és que se saben tantes coses? Però bueno...
No, i es van filtrant les coses, sí, perquè ara sabem que des d'ahir està imputat per malversació de fons públics.
I el Bustos,
l'alcalde. Sí, aquesta és l'última, i allò que dius, sort... Sort que tot és...
I quina era fins ara la imputació? Tràfic d'influències només?
Sí, tràfic d'influències, prevaricació,
sí,
no?
Prevaricació. Sí, per no perseguir possibles delictes.
Sí, sí. Hòstia, pues Déu n'hi dureta.
Home, en aquest cas el que ens cal com a país és una justícia ràpida i valenta.
Sí, sí.
O sigui, el que no pot ser és que sobre els grans partits que hi hagi aquesta ombra de sospita constant.
I que dona peu a judicis paral·lels mediàtics i populars, perquè clar, mentre dura la història, doncs la gent pot anar a dir la seva i els mitjans diuen la seva. Tu.
I per tant, per exemple, no ens podem permetre el luxe, no recordo quin any va començar el Cas Palau.
Però... Hòstia, fa 6 o 7 anys, jo que sé. Per tant, no me recordo ja.
El que no pot ser és que...
Vagi sumant, i el Pretòria...
I ara, exacte,
El Pretòria està desinflat, després em vas entrar de que no sé què... Però escolti, acabi'l definitivament, per ser això Bartomeu, no sé què... I no, és que sí, això és...
El problema és aquest, jo crec que la desconfiança que va generant que aquests casos no es resolguin és gravíssim, si no ens podem permetre...
És clar, hi ha una contradicció entre la paratositat que fan amb les detencions i tal... amb el que passa després... que no té una correlació, perquè després la cosa es va morint, queda amb un calaix, va lent, no sé què, i la gent ja no se'n recorda de tot aquell sarau com ha acabat, no? Si ara hi protesta la gent, vostè sap com ha acabat el sarau de Santa Coloma i tal? Ni idea, no?
I a més es produeixen coses molt greus, com el Bustos va i declara davant del micròfon, bueno, ja els hi poden dir l'Oriol Pujol i el Francesc Homs que, escolta, necessitarà molt més que això per tombar-me a mi. I allò que dius, però, a veure, això què és? Una mena de màfia? I aleshores són famílies i clans i jo...
Tal com va el PSC, per tombar-lo només cal una nova contesa electoral, no? Perquè... i anant de baixa com van, no crec que el PSC ara calgui treure'ls-hi casos.
No te vinguis que ara vindrà la Carme Chacón i tot això.
De totes maneres, això no és necessari, perquè Convergència i Unió també té una espasa de mocle judicial a sobre, també. Cascú que apitxuga con la suya, no cal fotre el dit a l'ull a l'altre, que cascú té el seu i que s'espavili, tu. Que cada palo aguanti su vela.
Jo crec que hi ha una part, diguem-ne, quan les coses van bé, hi ha una part de complicitat entre els partits, entre això que jo he denunciat milions de vegades aquí mateix, que és la classe política, que es protegeixen entre ells, que també afecta el sistema judicial. I aleshores tot s'alenteix per relativitzar-ho tot, per treure llenya al foc, ja en parlarem, bueno, ara tu, després jo, etc. I, esclar, tot això des de les famoses paraules de deliri de Maragall, allò del 3%. que diu, mare
sí, es va equivocar a conjugar el verb, no semblava, perquè va dir, bueno, clar, va dir vostès, no sé qui mirava, com va dir vostès tenen un problema que es diu 3%, no?
No, el que passa és que quan, aquestes coses que dius, tio, se saben, més menys es tapen, perquè a tots ens interessa i tal, i llavors ho treus, i llavors no és creïble, perquè, escolti, si, tots juguem aquí a posar sordina, no? Vull dir, o tots juguem a denunciar, o què passa aquí, no? I...
No, jo crec que és el sistema judicial és una de les coses que, és a dir, si hi ha hagut una desacreditació de la classe política, la classe judicial és encara pitjor. Se sent perfectament en les paraules de la Rigau dient sense gaire convenciment això, si cal, ho portem al Tribunal Constitucional. I ho diu amb la boca petita i ja és la segona o tercera vegada que ho diu. I esclar, darrere d'aquesta afirmació s'amaga una por de dir a veure si ho portem i al final serà pitjor el remei que la malaltia.
Polititzat que està el Tribunal Constitucional, de per tant, qui garanteix que la decisió és una decisió...
Jo estic segur que si féssim una enquesta correcta aquí als ciutadans, el sistema judicial seria el més criticat de tots, perquè tothom sap...
De fet, ja són les enquestes. De totes maneres, com afortunadament com tots els cossos, per dir-ho manera, sempre hi ha gent que manté... Per exemple, s'ha de parlar, i molt bé, dels jutges que en el cas dels desnonaments han sigut capaços d'anar més enllà
de i de plantar cara.
I de plantar cara, que han sigut els que us ve. Per tant, sempre hi ha gent que afortunadament diguem-ne d'allò, no? Però...
No, ja se sap que el sistema, diguem-ne, va rotllant i que estem parlant d'excessos, d'acord? Sí. Però aquests excessos són molt greus i molt reiterats i arreu de l'Estat espanyol. És a dir, Catalunya no té pas l'exclusiva.
Jo crec que el sistema judicial, el pitjor és el que és, tu, és l'alentiment que desprestigia i anul·la quasi la justícia, perquè quan dona sentència 20 anys després, escolti, m'ho explica això, perquè...
Ara, en definitiva, jo crec que hi ha una lectura positiva que és cada vegada més va quallant la idea de que, un, la política no és cap bicoca a nivell de sou, bueno, requereix una dedicació...
Per alguns sí, eh?
Sí, però cada vegada serà més difícil que sigui així.
Esperem.
Cada vegada serà més difícil fer aquestes irregularitats perquè hi ha una sensació, un estat d'opinió a la societat que ja n'hi ha prou, diguem-ne, de xoriços.
Ah, no, que els polítics estan vigilats per l'opinió pública, això és claríssim.
I cada dia més. I cada dia s'exigeix més. Abans era jo delego el vot i vostè fa, jo confio i tal i que qual. I ara és... Clar, quan t'explica el Tardà en una entrevista que el que més greu li ha sabut a la vida és que a casa seva, el seu poble, a Cornellà, anant pel carrer, li increpa un tio i li diu «Los políticos todos soy un chorizo». Clar, i això diu que m'ha dolgut en l'ànima. I allò que dius, bueno, aquest senyor...
Pot doldre, però no estranya.
Sí, sí. I aleshores, aquest senyor el que expressa és un estat d'opinió que està quallant. Això fa pressió sobre la dita classe política, amb el qual jo crec que cada dia aquests temes Bustos, aquests temes Jaume Matas, etc., seran Millet, etc., seran cada vegada més difícils.
Bueno, però justament en favor de la classe política, que si agaféssim tots els càrrecs electes que tenim al país i contéssim els casos de corrupció que hi ha, doncs segurament veuríem que en contra del que pensa molta gent, doncs és una minoria. Després també paguen justos per pecadors, perquè podríem agafar cadascun dels partits i començar a veure quants casos, no, de malversacions de fons o d'abús de poder hi ha en els diferents partits, perquè justament moltes vegades sents tots els polítics són uns xoriços o tots els polítics són iguals, et mires els resultats d'unes eleccions i curiosament aquesta societat que opina això vota els països que tenen més casos en el jutjat, que no diré que siguin culpables, això ho dirà el jutge, però justament donem el poder als partits que més casos oberts tenen en aquests moments damunt de la taula. Per tant, hi ha com una contradicció. Per tant, per la bona salut democràtica és imprescindible que els jutges actuïn i que actuïn amb celeritat i que es desenmascari totes aquestes trames. I un polític, jo ho he estat a l'oposició, he estat a govern, t'asseguro que quan sento aquests casos començo a pensar com es pot arribar a posar la mà al calaix d'aquesta manera, perquè això no ho fa un alcalde sol. no ens enganyem. O sigui, aquí, si en el cas que es demostrés que fos culpable, el següent pas seria anem a desgranar com ha pogut passar tot això. No? Com s'ha pogut articular tot aquest desfalt, tot aquest abús de poder, eh? Perquè l'alcalde sol no ho fa, o un regidor sol no ho fa.
Jo estic d'acord amb l'anàlisi aquest que, del desprestigi pel tema de corrupció i que són una minoria però que la seva projecció és molt gran i que empastifa tothom. Jo crec que el més gran desprestigi dels polítics d'aquest moment és la incapacitat per complir les promeses, per complir els programes. La sensació de que avui no mana la política, el que mana són els mercats, mana les dinàmiques econòmiques, i que per tant el cas...
No diràs per les pensions.
No, per tot. A veure, ara,
com a últim exemple.
Avui no tocarà, no tenim temps, però el govern que formi la Generalitat i tal també tindrà un marge de maniobra molt reduït i també estarem amb les mateixes. El de Rajoy és que ha sigut flagrant, perquè en 9 mesos ha fet absolutament tot el contrari del que va dir. Però és que això és molt generalitzat. Això, clar, si la gent té la sensació que la política no li incideix en les seves vides, no resol els seus problemes, és que, escolta, això és molt més greu que la corrupció. És dir, per què em serveix? Llavors sí que és molt greu. Llavors sí que hem tocat os aquí. Veure, no havíem de parlar del Ferran aquest?
Exacte, volia parlar del senyor Gerardo Díaz Ferran, l'expresident de la COE, ja que han parlat de xoriços, no sé si dir-li xoriço o presumpte xoriço, que ha estat detingut aquest dilluns al seu domicili a Madrid per un delicte d'aixecament de béns i blanqueig de capitals, segons han informat fons policials i judicials. En aquesta operació també han estat detingudes 9 persones i s'han dut a terme registres en diverses províncies espanyoles. I jo cada vegada que sento el nom del senyor Díaz Ferran i veig el que ell va fer o presumptament va fer, recordo aquelles declaracions de hay que trabajar más y cobrar menos. Això ens ho va dir el senyor aquest de la patronal. Ell devia tenir molta feina, ja ho veiem.
Home, i tant, perquè ell feia...
Nosaltres treballem i ell també treballa.
I després tenia la feina complementària per omplir-se les alforges dia a dia.
L'han trobat,
treballava a dos temps, eh? No estava...
150.000 euros i lingots d'or a casa seva l'han trobat.
Era coherent, no era un territori macadè. Ni treballava ni cobrava, perquè robava directament, no?
Presumptament.
Bueno, que això és molta feina. Això és molta feina.
Una certa coherència hi és, no? De totes maneres, a mi, exceptuat el primer president del COE, que va ser el Ferrer Salat, que tothom sabia de què treballava i tal, jo els altres presidents del COE sempre tinc el dubte, escolti, aquest senyor exactament quin tipus d'empresa que té i de què treballa? Perquè, per exemple, aquest del Díaz Ferran mai es va saber, no? Després resulta que era accionista de Marsans.
De Marsans.
A l'actual, jo no sé exactament quina és la seva empresa i què fa com a empresari, no? És cosa curiosa, no? Que presideixis una organització d'empresaris però no se sap exactament.
I més, és molt sospitós que no hi ha ningú que... el Susano Juicio agafi aquest càrrec de presidir aquesta institució en uns temps com ara, perquè normalment aleshores són persones que en les seves pròpies empreses tenen problemes, accedeixen al càrrec aquest amb la idea de que sota el paraigües ho arreglo. Sí.
Ara, el que està clar, que vaig comentar abans de començar, és que aquí sembla que tota la impressió que Hisenda o qui fos sabia exactament el que hi havia i han estat esperant que passés el termini, no?, de regularització d'evasió fiscal per aplicar-ho. Això està clar, perquè em sembla que el termini va acabar fa dos dies.
Aquest dilluns, i un apunt, el govern espanyol ha recaptat 1.200 milions amb aquesta regulació fiscal, però és la meitat del que havia anunciat el senyor Montoro. Per tant, torna a fallar.
Els fiscalistes ja ho deien. Ara, si ja el tenien controlat i estaven esperant que passés el termini per fotre, això vol dir que deuen tindre controlats a més gent? M'imagino que deuen saber qui són els...
Que jo crec que ja aniran sortint i alguns ja deuen estar, diguem-ne, amenaçats per trucada particular, perquè deuen ser de l'entorn del PP o així, o persones allò de molt grosses dins de la societat, i aleshores ho fem de visita de domicili. I està clar que el tio aquest es negava a les telefonades. Està claríssim.
Però tot això ve de la seva gestió de Marsans o és el Marc?
Entre altres coses.
Ja l'Air Comet, no? També.
També hi havia tingut ja, o té altres casos judicials oberts, per tant aquest senyor no és que sigui especialment una persona amb un currículum net.
De totes maneres, allò que dèiem del desprestigi de la justícia, en aquest cas, desprestigi de la justícia perquè se n'apropia al govern, que és una cosa que això més passava amb absolutisme, que és el tema dels indults, no et preocupis que ja caurà un indult, que això no és un escàndol, no n'hem parlat aquí, però el tema dels indults, quan jo vaig assentar arrel dels 4 Mossos d'Esquadra, que hi ha 500 indults a l'any, que per ells allà són els indultats, això és un escàndol, això és propi de les monarquies absolutes.
De fet, la llei em sembla que ve del 1800.
El judicial administratiu i l'executiu. Això és propi de les, com diuen molts jutges i tal, això és propi de les monarquies absolutes.
I de dictadors. Recorda que el Franco, just al començament d'any, cada any feia uns indults.
Per, això és,
per demostrar, segons la pàgina 3 de Maquiavel, sí, que ell era un, un autarca magnànim.
Bueno, però és que això és passar-se la, justícia per l'entrecuix.
I ho fan tots,
perquè,
eh?
Hi ha un sistema judicial que condemna un senyor i diu, no, no, mira, jo, però jo el perdono. Oi, jo, en serio, que està fent el gilipolles? Perdó, no, 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 em perdó l'expressió.
El preocupant també era el perfil dels indultats.
M'agradaria saber el llistat. A part dels quatre persones quadres, segur que no hi ha cap xoriço, cap pobre d'home que ha robat 500 euros no. a la boqueria, i segur que aquest està a la Model esperant judici. M'agradaria saber per això qui són, qui
és. I a més a més, li caurà... Perfil, li caurà...
No, càrrecs de l'administració...
Va sortir publicat, això?
Polític, banquers i policies, era, em sembla, el perfil. Banquers... Això va sortir aquest diumenge a TV3.
És que mai m'he dit de jutjat de guàrdia.
I la llei a partir de la qual es permet fer l'índul arriba o bé del 1800 i escaig.
Sí,
i no s'ha modificat. Des d'aleshores s'ha modificat.
De l'absolutisme el faran setè, suposo. Sí, home, clar.
Jo trobo un autèntic deliri. I després quan veus un tio, per exemple, com el tio aquest, el Ruiz Mateos,
sí.
que ara és una mena de broma macabra, però deixa't estar, aquest tio involucrat en casos de corrupció tota la vida. Sí. I encara tira. I ara es fa el pobre malalt, no sé què, no sé quant, i veuràs...
I tants casos que hi ha hagut aquí. I no cal sortir de Catalunya. Però és curiós que d'això no te n'assabentes, fins que hi ha aquest cas d'escandal dels Mossos d'Esquadra, que són dos indults un a l'altre, no t'assabentes que són 500 a l'any.
Sí, sí.
Però 500 indults a l'any? Hòstia, poca broma, eh?
És un per dia.
Home, i és una...
Indultem un per dia, a veure, qui indultem avui?
I a més, amb un perfil, com diem aquí, que no és qualsevol, no? El pobre tio que ha robat 300 euros, aquest ha pringat.
Díaz Ferran té oberts diversos processos.
Perquè no té cosins.
Un des del 2010 se l'investiga per la fallida del grup turístic Marsans i paral·lelament també se l'investiga per un delicte contra la hisenda pública després de la compra d'aerolínies argentines.
És que a més, escolta, jo, és que aquest és una aquella ratlla, jo el que a sobre és ha defraudat la hisenda pública, és que aquest pal doble. Home, que conya, aquest ens ha defraudat a tots. A mi un tio que està allà, té una empresa privada i li xurissa amb un altre soci i tal, però un tio que xurissa l'erari públic, aquest, hòstia, aquest
com
pal
el senyor
doble.
Núñez, per exemple, el senyor Núñez i Navarro, que també en el seu moment es va demostrar que havia...
Sí.
No sé si dir comprar diversos inspectors d'Hisenda, i aquest senyor no acaba mai a la presó. Està recorregut constantment, però clar, arribarà un moment en què aquest senyor per edat ja no entrarà a la presó, malgrat que ens hagi pogut estafar tots.
Igual que el Millet tampoc entrarà, si ja té 77 anys, em sembla, ja.
No, l'únic que aquestes trames és el que dèiem, no és el Millet, no és el Núñez, o sigui, hi ha uns inspectors d'Hisenda que han estat comprats. La trama Millet no l'ha fet el Millet sol.
No, home,
i després hi ha unes acusacions...
I amb aquest senyor Ferran també hi haurà...
Molt directes.
Que ha fet la vista grossa, vull dir, aquestes coses no les fas tu.
No, i quan les investigues, al final, dius, una cosa era el Millet, una altra cosa era el Díaz aquest, i de cop i volta te n'adones que hi ha uns ponts que els connecten. No, perquè en el fons el món és petit.
Entre altres coses, determinats gabinets d'advocats, entre altres coses.
Advocats, inspectors d'Hisenda...
Això si no tens bons advocats a darrere...
Senyors, sobre Unió Democràtica i el senyor Vila de Badal,
sí, senyor.
Què els sembla això que hagi estripat el carnet, tot i que continuarà com a alcalde de Vic, perquè diu que no es pot defensar la independència des d'Unió Democràtica i ha dit que Duran i Lleida es va dedicar a boicotejar la campanya d'Artur Mas.
El que està clar és que el seu avi, que va ser un dels fundadors d'Unió Democràtica, a la seva tomba, deu estar renegant contra el seu net.
Renegant no deia coses pujades de to.
Va, senyor,
era un Vila de Badal.
Bueno, deu estar dient dolent, ets un dolent.
Verge Santa.
Això no m'ho fas a mi? Bueno, no ho sé.
No és l'únic que s'ha donat de baixa d'Unió, eh? També hi ha, per exemple, el president d'Unió Osona i un grup crític que hi havia dintre d'Unió que es deia el Mati, que també han agafat el carnet, l'han estripat, i en aquest cas ells han demanat l'ingrés a Convergència, alguns.
Bueno, però escolta, mira...
El Vila de Badal diu per això que ell anirà d'independent.
D'independent o d'independent?
Es manté com a independent. Sí, sí. Alcalde. Sí, sí, no marxa.
I independentista, les dues coses.
Bueno, però estava una mica cantant, no? Lo de Badal s'havia barallat molt amb el Duran Lleida. És un home que sembla ser que la diplomàcia no és exactament el seu fort. Vull dir, jo crec que...
Jo crec que tot això, perquè en el fons és el mateix que l'Ernest Maragall i companyia. És a dir, és un clima de falta de satisfacció amb aquestes línies dures de partit, diguem-ne, que no busquen l'harmonia entre les diferents sensibilitats. I està claríssim que en el futur proper cada vegada més serà qüestionat aquestes línies dures de partits. I està passant el PSC, veuràs com Artur Mas, part de la mala cara que fa és que això passa dins de casa seva, a Convergència. Ara, amb el cas Vila de Badal, ho tens allà. Esquerra Republicana s'han fet el harikiri no sé quantes vegades per aquest problema de no acomodar els... Ai, ai, etc.
No, però, a veure, a part de les coses que s'hagin dit personalment, que mai sabrem entre el senyor Duran Lleida i el senyor Vila de Badal, que no sé el que s'han dit, el que és evident és que, crec jo, la situació de Catalunya fa uns mesos i els propers mesos i anys, tot aquest debat que travessa Catalunya, no? Independència o no independència, que vol dir independència, tal, que és un tema, bueno, per la seva pròpia envergadura, complicat i complex, travessa també els debats en els partits, això està claríssim, sí, sí. I si no se sap gestionar, i aquí incloca tots, probablement traient un extrem i l'altre, per entendre'ns, incloca tots els partits, el debat travessa tots els partits, i si no el saben gestionar, causarà coses com aquestes. Unió Democràtica ho ha de saber gestionar, Convergència també, Iniciativa també, el PSC també, tots l'han de saber gestionar.
Sí, però jo crec que
alguns ho tenen potser més complicat que altres, però si no sap gestionar bé, sortiran coses com aquestes.
No, però jo crec que és aquest malestar sobre pensaments únics dins dels partits, sí, ja hi era. I el que ha fet el debat independentista és extremar-los fins a fer saltar la gent.
No, i a més,
perquè requereix molta flexibilitat aquest debat i molta cintura.
En el cas d'Unió és la impossibilitat de canviar aquest discurs únic, no? Perquè Duran i Lleida...
Quants anys fa que està Duran i Lleida?
És el que més, 30
anys.
Polític que més anys porta... Així,
no?
I espera, perquè és un home relativament jove.
59-60,
30 anys? Però sí, què feien fa 30 anys? Bé, jo no hi era, perquè havia nascut, però 30 anys.
Jo no venia
aquí. Ja fa 30 anys que estava allà...
Home, clar, sí, clar. Home, a veure, el govern és del 80, el primer govern de Convergència i Unió, no sé qui era el secretari general en aquells moments, encara era el Coll a l'entorn, no sé què era, però bueno, després ja van arribar ell, ja, vull dir... Sí, sí, uns 30 anys.
L'any 82, ja.
Sí, sí, 30 anys, sí, home, sí.
Tranquil·lament.
Sí, sí.
El que passa que és un home, com dic...
El que passa és que, com que sempre ha sigut calvo, ens dona la impressió que no passa el temps, perquè sempre ha estat igual, no? Però, no, sí, sí.
Però ell està clar que en aquests moments, amb aquest discurs, el que està fent és donant visibilitat a aquest malestar dins dels partits pel pensament únic.
Sí.
Jo penso que és ben bé així. Sí. I és un individu inflexible, bueno, i el que vol, d'alguna manera, és el partit Unió Democràtica sóc jo.
Però el passa
és
que...
El Vila de Badal li diu, sí, no, vostè no ho és, jo sóc tan legítim com vostè, però... perquè el meu avi no sé què... No,
però a més, fins ara, quan només es tractava de gestionar i el debat nacional estava en una altra esfera, plantejat una altra esfera, si podia repartir càrrecs, això quedava esmorteït. Anava repartint càrrecs, pam, pim, pam, pim, pam, i més bé tothom calladet, tothom content amb la direcció del partit.
No, perdona, si tu mires la composició de l'actual govern, déu-n'hi-do el tall que va treure Unió dins del govern actual de la Generalitat.
Però t'estava dient...
La vicepresidència...
T'estava dient això, que Unió, dintre de Convergència i Unió, evidentment ha tingut un camí privilegiat en el sentit de repartir càrrecs i tal, i això feia que la cohesió del partit funcionés i que ningú es queixés. Ara el debat ha pujat el llistó i això ja no n'hi ha prou, no? I llavors suposo que ara és més difícil de gestionar això.
Sí, sí.
Però la Lleida és contrari a la declaració ideològica d'Unió, perquè Unió teòricament és confederal, per tant, per confederar-te amb algú primer has de ser un estat.
Bueno,
difícilment se pots confederar.
Se separa, els casos de confederació en el món han sigut tan pocs, ja no en queda ni un, que no sap exactament ningú que vol dir un estat confederal, ni sobretot com es munta.
Va ser elegit.
No, és així, eh?
Diputat...
Suïssa ho és.
Sí, bueno, però és que hem parlat de 199 estats. Però bueno.
Va ser elegit diputat l'any 82, al Congrés dels Diputats espanyol, el 86, el 89. Des del 86 al 87 va ser també diputat al Parlament Europeu.
Sí, però
el 99 va ser diputat al
Parlament... Però president d'Unió?
Amb càrrecs de responsabilitat a Unió des del 1982. President del Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya. Després, fins al 84, va haver un període en què...
30 anys.
Qui diu?
Sí, el González ja ha desaparegut, el Aznar ha desaparegut, el Pujol ha desaparegut...
No, el González és...
Home, el van tenir aquesta setmana.
Literalment l'elefant blanc que treuen de tant en tant quan les coses van molt maldades.
Però fixa't, de primera línia, els primers espases de la transició i tal, o un se'n mor, un desaparegut, o tal, des del Carrillo, el Pujol, passant pel Ribó...
El Pérez Barba,
i ell, el brazo incorrupte.
Sí, perquè era molt jove.
Clar, és del 52, ell. Per tant,
60 anys, m'he equivocat. Sí, sí.
Però
escolta, Sam, el que siguis molt jove no vol dir que hagis estat tota la vida. Jo vaig començar molt jove també a la política, però...
No, però ha arribat un moment, per exemple, el Pujol, va arribar un moment en què l'última legislatura es parlava molt del fet de que ja no tenia edat per anar de president. Sí, sí. És a dir, el, i si no han volgut marxar pel seu propi peu, sempre l'edat ha estat un factor que els ha anat marginant, i sobretot en aquests últims anys, que només la societat tenia ulls completament absurds, eh, per la joventut com a valor intrínsec aquí, la renovació i els joves i els joves. Eh? I aleshores, tots aquests se'ls va comprar, però aquest es va salvar de la crema perquè, esclar, espera, tenia una edat indeterminada.
Espera que quan faci més anys es comprarà un bisonyer i dirà, escolta, jo m'he renovat. Estic amb una segona joventut.
Doncs vaja, no sé. Algun comentari més?
No. Hòstia, no? Que a vegades ens passem, no?
No, això està a les tertúlies, escoltin, perquè per escoltar les tertúlies tradicionals dels mitjans grans, que sempre estan que
no
molt més compartimentades...
No tenim ningú més per parlar, vull, o què?
No, però...
Home, Déu-n'hi-do, hem passat llista, eh?
Això és molt preocupant, perquè com es desfés la unió entre Convergència i Unió, perquè puja aquesta temperatura del discurs independentista, Unió se'n va directament a la residualitat i Convergència, diguem-ne, no, baixa això, uns quants graons.
Això es podria... Entre altres coses, el Parlament perdria 13 diputats, Convergència i Unió. Però no crec que es produeixi això.
Seria bo també, saber la força
que tenia. És una simbiosi massa forta, com per això. Jo no ho veig en l'horitzó immediat.
Esperem que sí. És a dir, jo espero que, diguem-ne, la unió entre els dos partits sigui més fort que el senyor Duran Lleida.
Pensa que la primera part d'allò és Conveniència i Unió, i jo crec que els hi convé. No ha agradat aquest?
No, a mi m'agrada tot, escoltin. Jordi Casas, Toni Ramon i Sam Abrams, ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.